Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
'Cause
hola, bon dia. Aquests dies, ja fa diversos dies, que per televisió i per ràdio, només inclús els diaris, només sentim parlar de la Societat General d'Autors d'Espanya. Sembla ser que s'ha descobert allò que en diuen un forat de 400 milions d'euros, que no és nada. Sembla ser, doncs, de què, a través d'unes trames, etc, etc. Tot això ens ho està explicant molt bé cada dia a la televisió i les ràdios i els diaris, sobre una sèrie de personatges que, dintre d'aquesta Societat General d'Autors d'Espanya, estaven fent la pirula, no solament els autors, sinó que sembla ser que de tot el país. És una vegada més aquelles coses que, de tant en tant, massa de tant en tant, van passant al nostre país. Podríem citar-ne una quantitat industrial d'aquestes coses, però no val la pena. Però sí que s'ha de dir, i jo, com a portant d'un cinema durant 25 anys, que aquesta Societat General d'Autors d'Espanya no és solament, podríem dir, notícia ara o polèmica ara, sinó que en els anys 80, 80 i escaig llargs, ja va passar de que el Sindicat d'Empresaris de Cinema va ordenar als cinemes de tot Catalunya, o de tot Espanya, millor dit, de que no paguéssim els cànons dels autors de les pel·lícules nord-americanes. Perquè semblava ser, i en realitat era, de que ells cobraven, perquè s'ha de dir que ells cobren de tots, això ja ho deveu saber, cobren de totes les coses audiovisuals que es produeixen al país, inclús si tens una botiga i poses un disco, poden venir a cobrar. De què l'impost que cobraven en els cinemes sobre les pel·lícules nord-americanes, que com sabeu és quasi bé el 80% o quasi bé el 90% de les pel·lícules que es projecten al país, el cobraven però no l'enviaven a les distribuïdores corresponents, i si les enviaven era un mínim que, com aquell que diu, ningú se n'enterava de res. Això va portar, doncs, de que els empresaris del cinema, assabentats d'aquesta història a través del seu sindicat, varen tancar l'aixeta, podríem dir, l'aixeta d'aquests senyors amb totes les pel·lícules americanes. No ens negaven pas a pagar les espanyoles, inclús les europees, perquè entraven ja dins el mercat comú, però sí les pel·lícules americanes, que, com he dit, semblava ser de que els americans ni se n'enteraven de que hi hagués aquest impost en què ells tenien que sortir-ne beneficiats, sobretot els seus productors i directors, d'aquesta cosa que, de tots els cinemes d'Espanya, ells anaven cobrant. Varen passar potser 2 o 3 anys sense pagar. Al final vam tindre que pagar. Es va dir que hi havia hagut un arreglo, que això ja no passaria, etc, etc. Però, per lo que es veu, aquesta Societat General d'Autors d'Espanya poca cosa té amb net, perquè fer un forat un forat vol dir la desaparició de 400 milions d'euros. No es fa ni en un dia, ni en dos, ni en una setmana, ni en un mes, sinó que és el producte d'un treball de què segurament es fa anys que es porta endavant i que, com es pot veure, el seu president va plegar, va tornar a entrar i continua sense voler tornar a plegar després de l'escàndol que ha tingut. Sens dubte, la Societat General d'Autors d'Espanya s'ho hauria de fer mirar. Primerament, perquè és un impost que no està ben repartit. Avui hi ha una carta a La Vanguardia d'un creador d'una obra teatral que, sapiguent que s'ha representat en diversos llocs, encara no ha vist ni un duro sobre aquesta obra que ella va fer. I després, perquè no diré que no sigui un impost injust, perquè segurament ells tenen que cobrar el que han fet, però sí que una Societat General d'Autors d'Espanya que té equits cents, per no dir mils, d'empleats a tot el país, heu de tindre en compte que es pot dir que cada poble té un representant. Molt han de treballar aquests cinemes, molts llibres s'han de vendre i molts discos s'han de vendre per poder pagar tota aquesta sèrie de gent que, amb l'esquena dreta, treballen dintre d'ells. Si, a més d'això, fem la pirula, resultarà de que és natural de que un autor, quan hagi fet una creació, no vegi ni un duro de tots aquests impostos que, legal o il·legalment, estan cobrant a discografies, a llibreters, a cinemes, a teatres, a gent que té un disco posat en una barberia, etc, etc. Des de luego estem en un país que hi ha moltes coses que ens hauríem de fer mirar. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana, més ben dit, aquest cap de setmana, sí, d'estreno a les diferents cinemes de Barcelona. S'estrena Cars 2, l'última pel·lícula de la Pixar Disney, aquesta vegada en tercera dimensió, i que ens porta de nou tot aquells seguits de cotxes que, amb gràcia o menys gràcia, viuen apassionants aventures. També s'estrena Amigos, una pel·lícula espanyola sobre tres amics que viuen i deixen de viure tota una sèrie de lo que en podríem dir vicissituds e històries. Podrem trobar també l'estrena de Bad Thatcher, una comèdia d'això que avui en dia es porta molt, una comèdia de gamberros, quasi bé, o gamberra, més que de gamberros, gamberra, amb una magnífica, guapa i esplèndida Cameron Díaz. I per últim, Principiantes. Principiantes és un thriller policiac que té com a protagonista quasi bé principal a Christopher Plummer, aquell home que ja vam poder veure amb Sonrises i Làgrimes fent de bon trap. Allà era jove, avui en dia ja és gran, però ell encara continua en ple cinema i portant obres força interessants dintre de les pantalles, sobretot sota del segell nord-americà. Cars 2, Amigos, Bad Teacher i Principiantes són quatre pel·lícules que podreu trobar a partir d'avui mateix a les cartelleres barcelonines. Passem ja a les pel·lícules que més recaudació de taquilla varen fer el cap de setmana passat. Com era normal, s'hi va col·locar de número 1 aquest Transformer, El lado oscuro de la luna, també en tercera dimensió. Aquest espectacle de soroll, de crits, de molta xatarra corrent per la pantalla i que, en la seva tercera ja versió, sens dubte es converteix en una d'aquelles pel·lícules que diuen serà la pel·lícula de l'estiu. De número 2 hi trobarem Ressacón 2, aquesta també història de gamberros, digue, ja que estem parlant d'aquest tipus de cinema, pel·lícules gamberres que ara, en lloc d'estar a Las Vegas, ens porten a Tailàndia. Ressacón 2 en Tailàndia és, doncs, la que s'ha col·locat, la setmana passada estava de número 1, s'ha col·locat de número 2. També Kung Fu Panda continua aguantant el tipus i ens porta aquesta història de dibuixos animats en què un panda és el protagonista total d'una pel·lícula que tant pot agradar allò que podríem dir els petits com també els més grans. De número 4 s'hi ha col·locat Insidious, una pel·lícula de terror, però curiós, una pel·lícula de terror que curiosament no té ni una gota de sang. És, doncs, una pel·lícula terrorífica d'aquelles que en podríem dir amb un segell de qualitat. I de número 5 continua mantenint-se després de moltes setmanes Pirates del Caribe, en marees misterioses. Possiblement la setmana que ve sortirà d'aquest rànquing, perquè Cars 2 segurament traurà el Transformer del número 1 i ella passarà ja a número 6 o 7. Però s'ha de dir que Pirates del Caribe, en marees misterioses, que sense ser ni molt menys la millor de la sèrie, s'ha de dir, doncs, que és en realitat una d'aquestes pel·lícules d'estiu, una pel·lícula que durant força setmanes s'ha anat mantenint dintre aquest rànquing. Transformers de número 1, Ressacón 2 de número 2, Kung Fu Panda 2 de número 3, Insidious de número 4 i Pirates del Caribe de número 5. Molt possiblement, i com he dit, Cars ocuparà la setmana que ve aquest primer lloc tan desitjat per les distribuïdores. You know you got me spellbound. What else can it be? Moving sidewalks. I don't see under my feet. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar aquest cap de setmana a la nostra vila. El cinema Retiro estrena, o ha estrenat ja, conjuntament amb els principals cinemes d'Espanya, aquest Cars 2, aquesta pel·lícula que ens porta tot un seguit de cotxes que fan la seva vida, les seves carreres, les seves històries i, curiosament, amb un toc de molta simpatia, en una pel·lícula que la seva primera part es va convertir en la més taquillera de tota la història de la Walt Disney. Ara, ells mateixos esperen i desitgen de que aquest Cars 2, si no, superi almenys igual i a la primera. També, en sessions de nit, hi podreu trobar The Company Man, un thriller policiac que està interpretada per una sèrie d'actors de gran qualitat i entre ells encapçalada per Kevin Costner. Un thriller, doncs, que, sens dubte, farà les delícies d'aquella gent que els agrada el cinema policiac. En quant al cinema Prado hi trobarem, podríem dir-ne ja, dues reposicions. Medianoche en París, la última pel·lícula de Woody Allen, que ens porta a un París dels anys 20 que fa, sens dubte també, les delícies de tot un cinema, de tota una sèrie d'espectadors en què a vegades no els hi agrada Woody Allen. Ell ha aconseguit fer un París dels anys 20 realment perfecte. I també hi podreu trobar-hi Pequeñas Mentiras sin Importancia, aquesta pel·lícula que des de fa ja 3 setmanes o 4 que es va estrenar al cinema Retiro i que continua aguantant ara el cinema Prado. Cars 2 i The Company Man al cinema Retiro. Medianoche en París, Pequeñas Mentiras sin Importancia al cinema Prado. Heu de consultar els programacions a cartelleres. Dir-vos també de que el proper dilluns el cinema Retiro començarà a fer cinema a l'aire lliure. Té programada també una reposició, Bienvenidos al Sur, aquesta comèdia italiana que, plena de gràcia, ha fet les delícies ja de molts sitgetans i que ara l'empresa la continua projectant al cinema Retiro amb la seva, podríem dir, inauguració o reentré al aire lliure, un cinema que sempre havia tingut un poder específic a la nostra vila i que ara últimament ha anat molt a la baixa, però sempre és agradable per a aquells que inclús volen fumar al cinema i estan a l'aire lliure ho poden fer amb tota llibertat. A dins, doncs, bienvenidos al sur amb la inauguració de les projeccions al Retiro a l'aire lliure. Passem ja a les pel·lícules que podrem trobar a partir d'avui mateix i al llarg de la setmana a les diferents televisions. Per avui, tres pel·lícules força interessants. Una aquesta tarda, els que tingueu temps aquesta tarda a partir de les 6:20 de la tarda, podreu posar una pel·lícula que es diu Cocoon. Cocoon és un títol que potser no us farà dir res. Té interpretació de dos grans actors del cinema d'aquelles èpoques, avui en dia ja veterans i a més desapareguts, com són Donna Matche i Jessica Tandy. La pel·lícula ens porta una faula de l'eterna joventut, allò de que uns personatges que estan en un casal d'avis, per dir-ho d'alguna manera, nord-americà, troben a través d'una baina i dintre d'una banyera el que en podríem dir la forma de l'eterna joventut. Una pel·lícula molt distreta, molt, podríem dir, dirigida a un públic d'aquell carinyós i que la podreu trobar avui per 8 Televisió a partir de les 18:20 de la tarda. També per avui, Agente Doble en Berlín, protagonista Gene Hackman i Matt Dillon, una història d'espionatges, ja ho diu el seu títol, una història d'espionatge força interessant i molt ben feta. La trobareu també per 8 Televisió aquesta nit a partir de les 23:45. I per últim, per avui, una altra pel·lícula força interessant també. Es tracta d'Invasión. Nicole Kidman és la seva protagonista, junt a Daniel Craig, l'actual James Bond, i que ens porta una revisió, diguem-ho així, de l'Invasión de los Ladrones de Cuerpos, aquella pel·lícula que als anys 50 va causar furor dintre del món del cinema fantàstic, en què, i a través d'unes baines, tota una sèrie de personatges anaven canviant la seva identitat per convertir-se en al·liògenes. Invasión, doncs, no és res més que una reposició d'aquesta pel·lícula, que ja en té una altra entremig, o sigui, és la tercera reposició que es fa sobre aquest film, i que, si bé no té la força ni el carisma de la seva primera versió, sens dubte us farà passar un rato força distret. TV3 ens l'oferirà avui, aquesta nit, a partir de les 21:50. Per als que els hi agradi Paco Martínez Soria, podran tornar a veure, ja no sé les vegades que s'ha projectat, Vaya Par de Gemelos, o sigui, un Paco Martínez Soria doblat. Dintre del programa del cinema de barri la trobarem el dissabte a partir de les 19 hores per Televisió Espanyola. Recordem que, a més, la podreu veure sense anuncis i amb un, podríem dir, programa que, amb Conxita Velasco de presentadora, ha canviat un xic el seu xip de tota la vida o d'aquests últims anys. Recomanar-vos El año en que vivimos peligrosamente. Interpreta Mel Gibson. Mel Gibson ens porta a una història de periodistes, una història de periodistes a l'Àsia en guerra i a on ells viuen autèntiques vicissituds. Pel·lícula guanyadora d'Òscar, sobretot per la interpretació femenina d'un personatge que fa el paper d'home. i que ens porta doncs aquesta història, una història de guerra viscut en un país en guerra i que el periodisme té les seves vicissituds i les seves històries per poder no solament subsistir, sinó poder enviar les seves cròniques als diaris corresponents. El año en que vivimos peligrosamente la trobarem per la Sexta 3, canal de TDT, el dissabte a partir de les 10 de la nit. I a continuació trobarem una altra pel·lícula força interessant, El espía que surgió del frío. Una pel·lícula que, curiosament, no es veu massa per televisió i que, com també ja ho diu el seu títol, toca el tema de l'espionatge. Richard Burton és el seu protagonista i ens porta a un d'aquells espies que en aquelles èpoques estava molt en voga i que havia interpretat tant ell com l'actor Michael Caine. El espía que surgió del frío, doncs, la trobarem per la Sexta 3, aquesta emissora de TDT que es passa el dia projectant sols i simplement que pel·lícules. I a partir de les 12:10 de la nit, o sigui, a continuació de l'any en què vivimos peligrosamente, sens dubte, si sou cinèfils, teniu aquí una nit molt, però que molt interessant per passar-s'ho allò que es diu més bé amb elles dues. També recomanar-vos Los Inmortales, una pel·lícula que està interpretada per Christopher Lambert i que, a més, té aparicions de Sean Connery. Los Inmortales és aquella història d'uns escocesos que tenen la llarga vida, o sigui que només poden morir si són amb el coll tallat per una espasa. El títol d'ells, o sigui, la base d'ells és que només en pot quedar un. Ells, quan es van trobant, en lluites, es van matant un a un. Però, com molt bé diu el seu títol, d'aquests immortals només en pot quedar un. Christopher Lambert, doncs, és el protagonista d'aquesta història, que la trobarem per TV3 el dissabte a partir de les 12:20 de la nit. Un clàssic, sens dubte, guanyadora de 8 Oscars i que va causar autèntica sensació. Es tracta d'Amadeus. La història d'Amadeus Mozart, portada al cinema de forma magistral i on la interpretació és realment esplèndida. Amadeus va ser una pel·lícula, com he dit, guanyadora de 8 Oscars, entre elles les de la millor pel·lícula de l'any, millor direcció i millor actor, en què toca la vida d'aquest personatge que, visquent a Àustria, s'ha de dir de que va morir i va ser enterrat sense, com aquell que diu, tindre un lloc a on el van poder trobar. Amadeus, Mozart, doncs, és una pel·lícula realment esplèndida que us recomano sense cap tipus de concepció. La trobareu per la Sexta 3, també aquesta pel·lícula, aquesta cadena que s'està convertint en una cadena cinematogràfica realment esplèndida el diumenge a partir de les 10 de la nit. Recomanar-vos, amb els que us agradi el cinema d'acció, El poder del talismán. Jackie Chan, aquest actor japonès o xino que s'ha posat de moda totalment i que, si anéssim a veure les seves pel·lícules, n'ha filmat quantitat industrial, torna amb una d'aquestes pel·lícules seves, tontorrones totes elles, però que, sens dubte, entre bufetada i cop de puny, vosaltres com a espectadors ho passareu d'allò més bé. El poder del talismán la trobareu per Televisió Espanyola el diumenge a partir de les 10:15 de la nit. Recordem sempre, sense interrupcions, El batallón perdido. El batallón perdido és una història que ens porta a la Primera Guerra Mundial. Una història, doncs, bèl·lica i força interessant. La trobareu per el 3XL, aquesta televisió de TV3, que durant el dia fa Super 3 i a les nits es converteix en una televisió, podríem dir, no per grans, però sí ja més juvenil. Batallón perdido, doncs, és una pel·lícula esplèndida sobre la Primera Guerra Mundial que la podreu trobar per aquesta 3XL el diumenge a partir de les 10:10 de la nit. Un altre clàssic del cinema, la pel·lícula que va fer, o una de la, per no dir l'última pel·lícula, la penúltima pel·lícula és, del gran Charlie Chaplin. Es tracta de Candilejas. L'història d'una bailarina, l'història d'un club i l'història que Tots ells viuen dalt dels escenaris de forma, podríem dir, molt precària. Candilejas ens porta a un Charlie Chaplin realment esplèndid, acompanyat en aquest cas d'un actor que també ja li deien el cara de palo, que és Buster Keaton. Els dos ens porten a dos personatges ja acabats dintre del món del teatre que, d'una forma o d'altra, volen fer pujar, volen, estimen, per dir-ho de més clar, a una bailarina que era Claire Brown en el seu paper de la seva vida. Els tres formen el repartiment magnífic d'una comèdia dramàtica que és Candilejas. La Sexta 3 ens l'oferirà el dilluns a partir de les 12:30 de la nit. I per últim, una pel·lícula de terror. Una pel·lícula de terror recomanable al 100%, El Cabo del Terror. Fa poc veiem, dirigida per Martin Scorsese, El Cabo del Miedo. La pel·lícula és el mateix tema, però ja som a millor. La primera sempre és la que dona el primer cop i, sens dubte, El Cabo del Terror va donar un cop impressionant dintre del món del cinema de terror, sense, allò que dèiem abans, sense aparèixer també una gota de sang. Gregory Peck i Robert Mitchum són els dos principals protagonistes d'aquesta història que va dirigir Lee Thompson als anys 60 i que es va convertir ja en aquell moment en un dels clàssics del cinema fantàstic. La Sexta 3 ens l'oferirà el dimarts a partir de les 10. Per avui, Cocoon, Agente Doble en Berlín e Invasión. I a partir de demà, Vaya Par de Gemelos, El Año en que Vivimos Peligrosamente, El Espía que Surgió del Frío, Los Inmortales, Amadeus, El Poder del Talismán, Batallón Perdido, Candilejas i El Cabo del Terror. Sens dubte, una bona setmana cinematogràfica. I passem ja als que prefereixen veure el cinema a través del vídeo. Podran trobar ja la última comèdia d'aquesta escolla que està interpretada per una sèrie de pares i fills, perquè ara los padres son ellos. Volguen dir que els fills ja s'han convertit en pares. La pel·lícula està interpretada per Robert De Niro i Dudley Stanley. També Orming Glory, una pel·lícula que té com a protagonista principal a Harrison Ford i que ens fa viure un thriller policiac. I per últim, Winter's Bone, pel·lícula que va ser nominada a 4 Oscars, que no en va guanyar cap, però que una pel·lícula sempre que està nominada a Oscars té, sens dubte, la seva força. Ahora los padres son ellos, una comèdia deliciosa, Harming Glory, una pel·lícula policiaca, i Winter's Bone, una pel·lícula oscaritzada. Segur que amb elles les podreu trobar en qualsevol videoclub i passareu a escorçar del cinema vistes dintre de la televisió un rato força agradable. I escoltant música sempre de pel·lícules, us dic adeu i fins la propera setmana.
Amb el cinema i l'agenda cinematogràfica d'en Cisco Borderia posem punt i final, tanquem setmana, dilluns de la setmana que ve i tornem. Per tant, que passin bon cap de setmana, ens retrobem en una nova edició de La Cel Obert el proper dilluns, com els dèiem, a partir de les 9 del matí. Que vagi molt bé, adeu-siau.